Sempre parlem de coses del carrer, però fem el programa tancades. Quines coses?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Com ja sabeu, les dones ens hi han passat molts anys tancades en diversos llocs o ens hi han tancat i, per força, ens agrada de tant en tant escampar la boira i fer el programa fora. Avui som a la Bonmaison, un lloc on hi hem trobat aixopluc, però que justament no ens reclou, sinó que ens obre el món. I és un lloc també d'acollida per moltes dones que busquen el seu espai i que busquen amigues, còmplices, companyes, de guerrilla, o digueu-li com vulgueu, comandos, que avui ens n'acompanyarà algun. Avui ens guia l'esperit d'aquella cambra pròpia de la Virginia Woolf, que va dir, espavilada com era, per escriure novel·les, una dona ha de tenir diners i una cambra pròpia. Mira, això dels calés ja és més fotut, però diríem que aquí a la Bonmaison, si no són els diners directes, sí que moltes han trobat un lloc que ens ajuda i que ens vincula. Però sobretot, sí, la Bonmaison s'assembla bastant a aquella idea de la Woolf on tenir un espai propi, un lloc on no ens molestin, que sigui el nostre. Els programes de ràdio també són això, un lloc on volem que us sentiu acollides, acollits. Enguany se celebren els 150 anys del naixement de la Bonmaison. Ja sabem que les dones tenim més esperança de vida, però això la Paquita no s'ho esperava. Que el seu llegat arribés fins al dia d'avui.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Tot l'equip de Les Dones i els Dies ja correm per aquí, la Mònica Oms, la Susana Ortega, la Laia Vicenç, el Pep Casanovas en el directe i també l'Albert Joder al muntatge, que us preguntaran també al final del programa avui quina és la vostra cambra pròpia. Aneu-hi pensant.
Soc amb vosaltres, arbres, polls en la nit. Sento que el vent us té desperts i us força. Jo també vetllo perquè em puny el delit d'interrogar en aquest concert ferotge.
La Isabel Segura és historiadora i té una vinculació molt especial on som ara. Ella va trobar els documents on la Francesca Bonmaison va deixar per escrit que aquest edifici, que abans va ser l'Institut i la Biblioteca Popular de la Dona, que seguís sent un lloc per a dones. I es va constituir llavors, però la història, com ja us podeu imaginar, ve molt d'abans, oi que sí?
La Francesca Bonmaison va crear tot un equip i el 1909 crea l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, 1909. I després de la Guerra Civil fa aquesta donació a la Diputació de Barcelona 1940, si no recordo malament, amb aquesta clàusula que deia a l'escriptura de cessió que cedia a la Diputació de Barcelona els béns mobles i immobles amb una condició, que continués sent un espai de dones.
Que en aquell moment ho fes una senyora de la seva època i de la seva condició, perquè podríem dir, com diu el seu cognom, que a mi m'agrada molt fer aquesta broma, jo sé que tu no, que es deia Bonmaison, que era de Casabona, doncs tenint en compte que era una senyora de Casabona, era una burgesa de Barcelona, però tot i així ella tenia molta empenta. Vull dir, en aquell moment era bastant exòtica una dona com aquella.
No tant.
No?
No. Justament perquè la història no ens transmet tot aquest llegat de dones que han fet coses, les considerem moltes vegades com a excepció. No, no és una excepció. Ella pensa que crea això, és una senyora de casa mig bona. Bona, bona, no.
S'haurà de canviar el cognom.
Mitja Bonmaison.
Sí.
Llavors ella el que fa és, bueno, apostar-ho tot. El que sí que fa és un matrimoni amb possibles, eh?
Però ella el que fa és ben arreglat sempre.
Exacte, un matrimoni ben arreglat. Però ella el que fa fonamentalment és, vale, doncs amb la pasta que tinc, que tampoc és tanta, iniciem un projecte que és crear la primera biblioteca pública de dones, amb la idea que les dones treballadores del tèxtil, especialment les costureres o sastreses, es poguessin formar. i crea la biblioteca perquè vinguin a la biblioteca, puguin llegir, puguin intercanviar informació, i d'aquest principi després es tira el fil i va creant ensenyaments molt innovadors, com per exemple ensenyar d'alineació en aquí, a Barcelona, a l'any 1917, per una dona, a més, que és la primera. I un altre nivell d'ensenyament també avançat seria ensenyar fotografia. Hi ha un laboratori fotogràfic aquí, justament.
I perquè ens en fem ara a la idea, estem parlant dels anys...
Ara et parlo de l'any 23, és a dir, imagina't. Tot això comença el 1909 com un espai per formar que les dones treballadores del tèxtil puguin tenir una certa formació, i va ampliant, i per tant es van sumant a l'equip directiu també altres dones amb altres interessos, i tot això va sumant. Acaba sent com una mena de poti-poti, de lloc de trobada, de moltes dones a la ciutat de Barcelona. I vull recordar que, per exemple, la major part de les escriptores, Aurora Bertrana, Anna Muria, de la República, sort
passant
que...
per què?
Clar, es formen aquí.
Martínez Sagi, sí. Hi ha molt de dones.
No? Exacte, perquè era un dels pocs espais on les dones es podien formar en ensenyaments molt diversos.
I perquè hem d'entendre que la universitat feia 2 dies que hi anaven i no tenien accés, en molts casos, a arribar a la universitat.
Exactament. La BON es crea el 1909 i l'accés de les dones en aquell moment a la universitat està prohibit, a no ser que tinguis un paperet del rei que t'autoritza personalment, nominalment. Per tant, l'accés a la formació de les dones era molt precari. I això s'acaba convertint en un centre de... també de trobada i de, diguem-ne, d'intercanvi interseccional de dones de molt diversa procedència.
O sigui que al final, una mica, d'alguna manera, el que està passant ara manté aquest esperit del principi, no? Trobar-vos per trobar un lloc on sentir-vos acollides i on, d'alguna manera, seguir treballant. Ara ja podem anar a la universitat, però tenim moltes altres mancances, no? I moltes vegades ens costa això que dèiem de la Virginia Woolf, de trobar el nostre lloc, no? La cambra pròpia.
La BON, que va ser la cambra pròpia de les dones dels anys... Des dels anys, això, 1909 fins al 1936, abans de la guerra, acabada la guerra, tot el procés que després va viure, torna una altra vegada, d'alguna manera ens sentim hereves legítimes de tot aquest patrimoni, perquè va ser la BON la que va també evitar que el patrimoni de la BON es dispersés. Vull deixar molt clar que la biblioteca que hi ha en el pis superior d'aquest edifici, a Sant Pere Més Baix, número 7, el projecte de la Diputació era passar-la a un altre lloc. Això es desvirtuava, llavors, com a centre.
I aquí és on entres tu i dius, ei...
Aquí és on entrem un grup de dones, associacions de dones, i diem, aquest edifici ha de ser un edifici que retorni a les dones com a centre cultural. I vull remarcar que l'Institut de Cultura no era institucional. És un grup de dones que amb els seus calés i demanant pasta a bancs van aconseguir fins i tot aixecar aquest magnífic edifici de milers de metres quadrats construït. Doncs bé, la BON, amb aquest esperit, recupera el que havia estat un espai de trobada de dones i vol continuar explorant aquesta via de seguir com a espai de dones per la ciutat i comarques.
Algú dirà, home, per què és necessari a dia d'avui, al segle XXI, ja està tot superadíssim, per què volem un espai per dones?
Imprescindible.
Què els diràs tu?
Imprescindible, necessari, vital, no et puc dir res més.
Però per què? Perquè si entren els senyors, llavors nosaltres deixem de canviem les coses, canviem la manera de fer, no tenim espai, perquè la cultura acaba sempre anant cap a un lloc.
Es tracta de crear unes sinergies en espais que fem les dones per dones i a partir d'aquí anar creant i anar expandint. I el que es produeix és diferent del que es produeix en espais no de dones. I aquesta és una llarguíssima discussió que hem mantingut durant anys, durant dècades. I que crec que l'únic espai que ens legitimava socialment era la cuina. I aquí torno amb el meu tema.
I ens l'han pres,
preferit,
no? I han vingut els xefs dins l'empresa, perquè són...
No, l'empresa a un nivell, però la cuina de subsistència quotidiana no l'han pres. És a dir, que aquest era com l'únic espai que se'ns permetia legítimament, i de la mateixa manera que això mai no va ser un espai exclusiu. Les dones fa moltes dècades i fa segles circulàvem, com circulem ara, per tots els ambients. Ara hi ha un, diguem-ne, un imaginari que ens cluïa a les cuines, i ara reivindiquem també les cuines com a espais de creació, al marge de tot aquesta càrrega i al marge d'aquesta cuina espectacle dels xefs.
Parlàvem d'això, de l'estar tancat, de que ens han tancat de vegades, que també ens han estancat, però ara estem en un espai on estem en parets, però la Bon sempre ha volgut mirar enfora i volgut veure què passava al carrer, i això és una cosa molt important, no? Per exemple, tu que ets historiadora, has muntat justament amb la gent que parlarem després, amb Cindy Llar, no?, que és aquest sindicat de dones, justament, per exemple, les rutes antiracistes pel Raval, explicant la ciutat d'una altra manera, no?
La Bon ofereix aquesta possibilitat també de llegir la ciutat des d'una altra perspectiva, situant en el centre de la història urbana no batalles, batalletes, conflictes, sinó situant...
No, perquè ja sabem com s'explica la història dels homes, no? Ha guanyat aquest senyor, va perdre aquest la guerra, la batalla, no sé què...
Sí, i a
no?
més, la guerra, en definitiva, és una perspectiva que el que fa és ensalzar, que ara no em surt la... lluir la violència.
La sang, no?
La sang. Llavors, en contra d'aquesta perspectiva històrica, el que volíem posar de relleu és que la ciutat està plena de l'aportació de les dones amb aquesta ruta dels treballs de cura que justament fèiem amb les dones de Cindy Llar, i que va ser molt, a moments molt emotiva, perquè un dels episodis que m'interessa especialment, o ens interessava, era el rebombori del pa, que té lloc a Barcelona, Mataró, moltes altres poblacions catalanes, i aquest rebombori que aquí va succeir al segle XVIII, curiosament, una dona de Guinea, si no recordo malament, la Maria, va dir, això ho fèiem fa 20 anys.
Expliquem què és el rebombori del pa, perquè hi ha moltes persones que potser ens escolten i no ho saben.
Sí, és un conflicte de finals del segle XVIII, que quan les autoritats anuncien que pujarà el preu del pa, immediatament les dones llencen al carrer, cremen les parades de venda del pa i també el pastim, el lloc on es feia el pa, reivindicant que es rebaixés el preu del pa.
Sí, això també ens recorda les dones del segle XX que van començar a segrestar autobusos aquí al cinturó de Barcelona, no?
Sí.
Perquè arribés l'autobús als seus barris.
Exactament. Uh-huh. És a dir, hi ha tota una història de que en el moment que apareix un conflicte, les dones ho expressen col·lectivament al carrer, amb tot allò que afecta, diguem-ne, la vida quotidiana.
I no hi ha tant individualisme, no?
No, i a més està molt bé perquè és amb els cossos que es fan presents al carrer, hi ha també tot un diàleg, no cal que ens posem d'acord totes, ni molt menys, el que cal és un diàleg i fer-nos presents i fer-nos visibles.
Ara és any de celebració màxima perquè és 100 anys del trasllat de la Biblioteca Popular que dèiem de la dona en aquest espai, 20 anys de la recuperació d'aquesta seu, 20 anys de la creació del Centre de Cultura de la Bon Maison, on a més aquest any, per exemple, heu tornat a recuperar el Premi de Poesia, amb el qual heu tingut una participació increïble, em sembla que 70 escriptores, propostes, no?, que us han enviat.
Això és recuperar el fil que ja hi havia, que en els anys 30 també es feien aquests concursos literaris, per tal també de desenvolupar una de les moltes activitats que realitzava l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. I actualment també és la mateixa, diguem-ne, el mateix origen. Es tracta de potenciar i donar a conèixer la diversitat de creacions culturals que fem les dones.
Doncs escolta, Isabel Segura, continua treballant i beu aigua.
Gràcies.
Estàs aquí patint. Mira, que maco, la gent aplaudiu. Molt millor que la música, on vas a parar? Com que no tenim música, doncs podeu aplaudir.
El feminisme no és una moda. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Una dona original no és la que no imita ningú, sinó la que no pot ser imitada. Maria Fèlix, actriu.
Volem parlar també amb Cindy Llar, que és un sindicat de dones que treballa des d'aquí, des de la Bon, i s'asseu la Norma Falconi. Norma, com estàs? No t'imaginaves que hi havia públic, eh?
No.
Expliquem la història de Cindy Llar, que va molt lligada a la Bon, i expliquem també la teva història, perquè és el primer sindicat de dones migrades treballadores de la llar i les cures, esas famosas curas que están asociadas tanto a las mujeres, ¿no? Y que justamente porque están asociadas a las mujeres, pues muchas veces no se las tiene en cuenta, ¿no? Se fundó en 2011 en Barcelona, va ser una de les seves impulsores, la Norma Falconi, que també és activista per la lluita antiracista pràcticament des que va arribar a Barcelona. Ara fa 30 anys, procedent de l'Equador, tot i que tenia estudis en psicologia, a Catalunya no li van reconèixer el títol, que és un drama doncs, que tenen moltes persones migrants, i va començar a treballar fent feines de casa i des del principi es va vincular als moviments en contra de la llei d'estrangeria, a favor dels drets dels immigrants, i la Norma va ser doncs, una de les protagonistes dels tancaments a les esglésies per demanar la regularització dels migrants l'any 2001, és portaveu de Papeles para Todos y Todas i cofundadora de Cindy Llar. Ara, abans de començar el programa, m'has dit una cosa molt, molt bonica, no? I que jo tinc la sensació que us passa quan arribeu d'un altre país, Barcelona o qualsevol ciutat està tancada. És a dir, on vas? En quina porta truques? No? I de sobte, els centres cívics, els centres de la Diputació, de tot arreu de Catalunya, semblen, com tu dius, nínxols. És a dir, portes tancades, cementiris. Aquí no ens volen a nosaltres.
Techos de cristal.
Techos de cristal. Com entres tú aquí?
Bueno, buenas tardes, Tutón. Los procesos migratorios que nosotros venimos haciendo ya de los años 90, sobre todo las mujeres latinoamericanas, nos encontramos con una realidad distinta a la que se nos ofrece en televisión o ofrecen las agencias de viajes. Entonces, venimos acá con muchas ilusiones, pensando en un futuro mejor, en una vida digna, y nos encontramos de que existe una ley de extranjería que nos castiga por haber venido, dejándonos 3 años sin papeles, sin derecho a ejercer las profesiones que traemos con nosotras. Y encima de eso, nos conduce obligadamente al nicho de los cuidados. Entonces, por nuestro físico, por nuestro color y por la procedencia, ya se cree aquí, ¿no? La misma Constitución española habla de la prioridad nacional. Entonces, están convencidísimas de que aquí las personas migradas no tenemos capacidades y que, por lo tanto, si hemos terminado la escuela,
es un milagro, ¿no?
Sí. Por ejemplo, yo vengo de una historia de sindicalista, feminista, y bueno, aquí me encontré con que me cerraban todas las puertas para poder hacer una militancia normal, ¿no? Estoy en Europa, qué bueno, ¿no? Voy a aprender cosas nuevas, pero no, se me cerraron la puerta.
D'entrada, Norma, la palabra sindicato ya fa molt temps que no ens agrada, ¿no?
Sí. Entonces, nosotras hemos hecho todo un proceso de reunir todos estos procesos migratorios, reunir nuestras precariedades para ir construyendo. Desde el año 96 hemos venido construyendo diversas organizaciones, sobre todo asociaciones, buscando fórmulas para poder llegar a un mínimo de decencia en el trabajo, a un mínimo de derechos, de libre circulación, porque la policía siempre nos está pidiendo los papeles, los famosos papeles, que nadie entiende qué es eso. Los papeles son, simple y llanamente, el derecho a tener una tarjeta de residencia y trabajo que te permita trabajar, porque solamente estamos llamadas aquí para trabajar, pero no para disfrutar del ocio ni de la cultura, porque se entiende que nosotros no tenemos cultura.
I és per això que tu dius que aquests llocs, quan d'entrada tu arribes a la ciutat, et semblen que estan tancats, no? Que no teniu accés aquí, perquè vosaltres el que heu d'estar és a les cuines o rentant culs, per dir-ho ràpid i clar.
Sí, ¿no? Bueno, se nos niega el derecho, por ejemplo, de entrar al liceo, al Palau de la Música, primero por las pelas, ¿no? Si no tienes capacidad económica, ¿cómo puedes aspirar a participar de la cultura en este país? Y bueno, y nosotros viendo todo eso, decidimos hace 11 años ya, porque ya hemos pasado octubre, convertirnos en sindicato y no en asociación. ¿Por qué? Cada vez que estábamos en asociación nos relegaban o nos derivaban a los sindicatos mayoritarios y nuestras demandas siempre quedaban en el cajón del olvido.
Y además porque sou dones, ¿no?
Exactamente, donas migradas, precarizadas, sin ningún tipo de reconocimiento. En el 2011 también Zapatero crea la normativa de las trabajadoras del hogar, que yo lo único que veo de bueno en esa normativa es que habla de trabajadoras del hogar y no de empleadas domésticas. Y nosotros decimos que la palabra doméstica, en nuestra lucha permanente, tiene que eliminarse en el léxico de las personas, ¿ya? Porque nosotros creemos que primero somos personas, mujeres, no estamos domesticadas, cuidamos la casa y estamos muy mal pagadas. Es nuestra consigna que hemos gritado los 8 de marzo y el día jueves el 25N. Entonces, ¿por qué? Porque también es una forma de violencia. Hay muchas formas de violencia, la física y la psicológica y la legal. Alcanzar un contrato, muy difícil. Tener papeles, muy difícil. Por eso nuestra consigna, Papeles para Todos, sigue vigente, a pesar de que hemos ganado dos batallas, el 2001 i el 2005.
Però us heu posat d'acord, m'interessa especialment les dones, 60 dones, per exemple, de 15 països, amb cada una amb una idiosincràsia, amb un món, amb unes històries, i al final us heu posat totes d'acord en estar en aquest sindicat que treballeu des d'aquí.
Bueno, estar en la BON ha sido para nosotros una gran experiencia, porque después de vernos, de reconocernos como mujeres, a pesar de nuestras diferencias políticas, económicas y sociales, buscamos un espacio y lo hemos encontrado, y es el poder compartir, ¿no?, los saberes de las unas con las otras. Y aprendimos también de que lo que siempre se nos niega, ¿no?, el acceso al espacio público, el acceso a la cultura, y entonces con Isabel, que nos llevó de la mano, descubrimos todos los que son los espacios históricos, la vida de Barcelona, la historia pasada también, cuando aquí habían esclavos negros y de otros países, esa esclavitud que nunca se habla, las grandes culturas, eso que se llama patrimonio, ¿no?, están ahí, que son representantes precisamente de los esclavistas. Nosotros creemos
que una ciutat que està marcada amb un colon, al final,
sí,
de les Rambles,
sí, vull dir que... Sí, que queremos derrumbarlo. No sabemos cómo, pero lo queremos derrumbar. Y fue esa investigación, ese estudio, conocer la historia de Barcelona y también sabernos ubicar nosotros en ese proceso histórico, ¿no?, contemporáneo, actual, cómo decirle a la gente de esta ciudad, aquí estamos nosotros y por favor queremos tener los mismos derechos que ustedes.
Sí, i el Covid, per exemple, va ser una prova, no, d'això, sí, perquè a moltes us van tancar a les cases, no us van deixar sortir. Algunes directament us van despatxar d'un dia per l'altre. Allò va ser una prova de foc, sí, jo crec, de la que no sé com n'heu sortit de tot això, no?
Lo importante para mí estar en la Bomezón es esa capacidad que podemos generar las mujeres, esa solidaridad, ese apoyo mutuo entre todas nosotras, y es agradable venir acá, porque no sientes esa angustia de que te va a mirar el policía o en el bus, no se quiere sentar al lado tuyo, y venir acá y decir, hola, ¿qué tal, Gemma? Hola, ¿qué tal, Norma? Así como parte de la familia, y poder tener esa habitación propia para iniciar procesos creativos a raudales.
Y
no
haga
fuerza, venimos, ¿no?, solamente a limpiar, que tenemos una maleta llena de cultura, de diversas culturas, y que solamente necesitamos es un espacio para poder sacarla fuera y poderla compartir con la gente de este país. Tenemos un montón de proyectos. El primer proyecto que nosotros tenemos es el catering de autogestión de economía feminista. Ahora nos piden 3 catering cada día, o sea que alguna cosa buena estamos haciendo las mujeres que venimos de otros países. El poder estar con mujeres escénicas, con mujeres de performance, con mujeres de todo tipo, nosotros también podemos desarrollar un montón de actividades culturales, un montón de proyectos. Hemos estado esta relación con las universidades, ahí hemos hecho el proyecto Bridges, que si ustedes buscan en la web se va a encontrar, donde le hemos dado a la universidad un montón de herramientas para la lucha contra el racismo en las aulas. Nos hemos abierto al mundo y no nos ha pasado nada. Yo creo que es importantísimo, porque siempre se nos ve a los trabajadores del hogar como personas que solamente sirven para limpiar y que no tienen otras capacidades.
Y como si fuéramos extraterrestres, de vegades.
Sí, porque eso, sí, yo quiero dejar también claro esto. Porque somos sindicato. El sindicato es sinónimo de lo masculino, del hombre que controla, ¿no? Dijimos, nos vamos a convertir en sindicato para subvertir este orden patriarcal, este orden capitalista, y todas las acciones que estamos haciendo con el textil, es decir, no somos sumisas, somos trabajadores, y por eso sacamos nuestros delantales con consignas políticas diciendo queremos papeles, queremos derecho al paro, queremos ley de riesgos laborales.
Per donar-li una idea política i no només una idea de senyores que es reuneixen, no? Que a vegades claro. És el que passa. Sí. Norma Falconi, moltes gràcies. És que hi ha cua.
A vosotros.
Merci. Ara continuarem amb la Vicky. Sí, la Vicky Mel. Sí, sí, es diu Vicky de Clascà. També per ella el Labón és família, és casa. Sí o no,
hola.
Vicky?
Hola.
Hola. Bé, ara amb un river.
Bona tarda. M'és un plaer estar aquí. Bueno, porto una mica de reverb a la veu perquè
sí,
com
normal.
Canto, sembla que estic a una església, però aquí a la Bon doncs van fer fan cursos de tot tipus, un d'ells és de documentals molt, molt potent, i un dels documentals que van ser fent real va ser amb idea original de la...
Gràcies. Ah, ara ja he tornat del cel.
Molt millor, és que estaves massa elevada, fins i tot per nosaltres.
I doncs això, doncs la Elena Morena Alegret va ser la idea original d'ella i es va acabar realitzant un videoclip referent a la meva una mica background i història com a cantautora i productora també, que m'estava produint el disc de Ferrera, i va ser un plaer i bueno, una passada.
I continues aquí vinculada d'alguna manera perquè ho sents com casa, no?
I sí, sí, és com una mica ja com a casa.
Escolta, t'hem convidat perquè ens toquis una cançó amb aquesta
sí.
Veu tan fantàstica que tens i perquè ens facis també companyia, perquè també es tracta de coneixement, de dones que entren, surten i que parlen, però també que canten, no?
Molt bé, doncs només com que hem mencionat el del documental, sí. Si ho estigués encuriosit de mirar-lo, em sembla que igual a la web de la Bon en algun lloc es pot veure, a la meva web vickymel.com també. I la cançó que faré és nova, nova, no us adormiu, és molt tranquil·leta.
Jo només he fet coses bones. Jo només vull fer coses bones i també les faig per tu. Tu ets ell sóc jo, el més enllà. Si ho fem nosaltres. cau, descansa. Tot i res dins nosaltres. Tot i res dins nosaltres.
Vicky Mel, cantant superfluix i amb aquesta potència. Ja m'explicaràs com t'ho fas, eh? Vull saber-ho.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No m'agrada que parlis de les dones com si fossin senyores fines en comptes de criatures racionals. Cap de nosaltres no vol quedar-se en aigües tranquil·les tota la vida. Jean Austen, escriptora.
Continuem a Les dones i els dies amb aquest programa que estem fent en directe des de la Bombeson, celebrant aquests 150 anys en públic, i teníem ganes, ho hem dit al principi, de parlar també de guerrilles, perquè nosaltres som una mica guerrilleres, i de comandos, en aquest cas de comandos senyores. Segur que tots recordeu aquells memes tan poc graciosos, però que rèiem tots una mica, de senyores amb bosses al cap de plàstic. Pel que sabem, i perquè comencem a intuir, senyor, quan dius la paraula senyor, t'imagines algú amb corbata, que parla molt seriós i que té molta dignitat i autoritat. Quan parles de senyores, normalment això no passa. Ja el nom no fa la cosa. I potser d'aquest sentiment, d'aquesta mala llet, també, no sé si l'Alicia Reyero va començar amb el seu comando senyores, perquè també estava una mica farta d'aquest tipus de bromes. Alicia, l'Alicia és actriu, forma part d'aquest projecte que es diu Comando Senyores, que també té residència aquí a la casa, que ha estat per tot arreu, porteu 2 anys de gira, no heu parat, heu anat a Tarragona.
Bueno, molt bones a tothom. Per mi no és dolent riure-se'n, al contrari. O sigui, a mi em sembla fantàstic poder-nos riure també, de poder-nos riure en general i reivindicar això, però precisament que no sigui només el riure, no? Perquè jo també m'enric molt de les bosses al cap, i de fet va ser una inspiració per nosaltres, no? Per fer aquesta bossa al cap, un homenatge a les Pussy Riot, no? Que és el que fem amb el comando.
Nació como el comando, señoras. La lucha requería formar un club. Señoras, bienvenidas al club.
La primera regla del club de las señoras en lucha es: todo el mundo hablará del comando, señoras. La segunda regla es: tu cuerpo es tu arma más letal. Deberás conocer y venerar cada una de sus habilidades. La tercera regla es: las señoras se enfadarán, gritarán, llorarán y patearán todas las veces que sean necesarias. Toda señora será abrazada y arropada por el resto del comando después de una revolución hormonal y cuidada como tal.
Haz tu club, haz tu lucha, el comando te escucha.
Molt bé, tu t'ho saps millor, jo estic aquí d'impostora total. Tu venies del món del teatre, portaves 1000 anys fent d'actriu, continues fent d'actriu. Tu necessitaves, tenies com un revulsiu, o alguna cosa que havies de treure i vas dir: faré un comando. Què surt d'emprenyament? Què hi ha darrere de tot això?
Bueno, en realitat, abans de... O sigui, jo no vaig decidir fer un comando. Jo vaig proposar una formació, perquè també vinc molt de processos de creació col·lectiva i en context d'exclusió, també. Llavors, hi havia un tema que em removia molt, que era això, no? Com la representació que s'estava fent de la dona a la ficció. Bueno, d'una banda també perquè ho estava vivint en carns pròpies, i les al meu voltant, no? Les meves companyes.
Posem una mica exemples. A les pel·lícules comercials sempre heu vist allò, els 2 minuts, si per exemple a una senyora li agrada tenir relacions sexuals, sabeu que morirà al tercer plànol.
Exemple. I després també, o sigui, una representació racista i classista, uh-huh. Perquè això és un altre tema, que ara jo quan sentia parlar a la Norma, no, de tot això, que em sembla superimportant, que diu, nosaltres a més de cuidar cases, també podem estar a la cultura, a la política, i precisament les dones migrades a la ficció, normalment sempre se les situa com a prostitutes, com a cuidadores, no?
Mestresses.
Clar, és com que els rols són molt limitats i d'alguna manera acabem generant en societat el que també veiem dins de la ficció, no?
Uh-huh. I tu tenies ganes de trencar-ho, vas començar amb un taller.
Tenia ganes de trencar tot això i d'investigar també amb veus pròpies què era el que ens movia, no? És en plan, molt bé, o sigui, aquesta representació no ens representa, valga la redundància. Uh-huh. Doncs de què volem parlar? Què ens passa a nosaltres? Què ens manca en aquesta ficció? I també tenia la fantasia d'entrenar entrenar un exèrcit de dones per generar, per empoderar-nos i generar continguts, no?
Una mica Club de la Lucha, perquè fa falta lucha o què?
Sempre.
Sí.
Sempre, sempre, sempre s'ha de lluitar, sempre.
Però també amb molt sentit de l'humor, no? Pel que dèiem, t'has reapropiat de tot allò que s'entén que fan les senyores, no?
Sí, fem bastant aquest joc de, amb los rulos,
les bosses,
les croquetes, per exemple, no? Tot són armes. Tenim aquesta sensació d'insuficiència constant com a dones i com a actrius perquè sembla que sempre ens falten coses, no? Per ser. No som massa altes, primes, guapes, divertides, eloqüents, sempre és com que ens falten coses, no? I aquest sentiment d'insuficiència constant al final també fa que et col·loquis, que et posiciones al món d'una manera.
I és treure pit també d'allò que ens han dit que no agradava, que no era prou, no?
Clar.
I és posar-ho en valor.
Clar.
Perquè també és agafar tot el rol, no només de la senyora, diguéssim, que veiem al carrer i no sabem qui és, sinó també de les nostres mares, no?
I també de nosaltres mateixes, perquè bueno, sí, o sigui, principalment els referents que tenim són les senyores que ens precedeixen, no? Però ara ja, com que estem en l'edat de senyores, doncs nosaltres també.
Em representa.
Clar, clar. De fet, dins del comando tenim senyores de 20 anys i que fem aquest joc, no? També de dir, no, és que els nostres referents són les senyores i ens vestim com a senyores com un orgull, no? Com, i quan et diuen, sembles més gran o tal, és com
no
un orgull.
Mai, sembles una senyora? Treu-te aquest vestit que sembles una senyora.
Sí.
No? Perquè,
dic,
perquè
no... M'encanta.
Vull ser una senyora. Reivindiquem les senyores.
Clar.
Per molt llarga vida a les senyores, al Comando Senyores, em sembla que teniu alguns bolos associats a l'Institut Català de la Dona i després anireu a Lloret, no?
Sí, de moment tancats, així que es puguin dir al Teatre de Lloret el 5 de març.
Doncs moltes gràcies, Merci.
A vosaltres.
Riero parlant d'aquest Comando Senyores. Ja veieu que això és un no parar perquè passen tantes coses a la Bon que hem parlat d'un sindicat, hem parlat de teatre i ara parlem de també cinema audiovisual, no? De fer una pel·lícula, en aquest cas un documental que ara s'està muntant. Parlem amb la Sumaia que també passa per la Bon Maison i que va començar amb el seu projecte aquí. És la història de la Sumaia Hidalgo, que ella és de Sant Pere de Ribes, de pare andalús i de mare algeriana, i que la Bon Maison fa temps que treballa en aquest documental sobre la relació amb les dones, amb la seva família, la seva mare i la seva àvia. Ara en parlarem d'això. Es titula El vol de la cigonya i l'ha fet a mitges amb una amiga de la infància, amb més dones encara, la Berta Vicente. Hola, Sumaia.
Hola, què tal?
Escolta'm, tu ets traductora?
Sí.
A més, tu estaves fent... Pensaves que faries al principi un documental sobre la història del bereber, que això et fascinava.
Sí, sí.
I tot es va girar, no? I vas dir que tinc una història en el fons que tinc a casa, que no m'agrada gaire parlar-ne, però que és molt millor.
Sí, inicialment.
Quina era aquesta història?
Bueno, inicialment la cosa és que jo vaig proposar pel meu treball de fi de grau fer un projecte sobre la desaparició del dialecte de la meva àvia, que és de Cabília, de la zona bereber d'Algèria. I bueno, no es va poder fer perquè no hi havia acompanyament que parlés àrab i es va quedar allà. Llavors van sortir uns premis a l'Ajuntament, Premis Barcelona, i em vaig presentar amb aquest projecte que es deia Una llengua sense veu, i era inicialment pues, tornar a viatjar a Algèria. Jo portava molts anys sense anar-hi, 8 anys exactament, crec.
I per què? Feia tant de temps que no hi anava?
Bueno, va ser com... Jo sóc filla de dona migrada musulmana i jo sóc la primera d'una generació que decideix no seguir la religió i viure des de la llibertat. Mm. Llavors això comporta una sèrie de conflictes.
De prejudicis, no? També.
Exacte, que fan que jo pues, directament generi odi cap a tota la cultura àrab, tota la religió i fins i tot a part de la meva família. Mm-hmm. Llavors arriba un moment, jo crec que al cap d'uns anys, amb una fase de maduració potser més alta, que dic que, bueno, que potser és probable o potser és possible una conciliació, un... no sé, més, parlar d'una manera més honesta. Però, i diàleg.
Començar una conversa, no? Començar una conversa amb la... Tots hem tingut aquests moments amb, els nostres, sí. amb les nostres mares, no?
Amb l'univers.
De no entendre'ns. Mm. Però en el teu cas era la religió, mm. però en el meu podria ser 10 milions Total. De coses, no?
Totalment.
Però la cosa és que te n'adones que començaves pel bereber, que és una llengua extingida, no? I que tu d'alguna manera t'ha extingit la conversa amb la teva mare, no?
Sí.
I d'alguna manera busques... una traducció pel que us passa i la traducció la busques en el món audiovisual. I llavors te'n vas allà i comences a parlar doncs, amb la teva àvia, amb la teva mare, amb quines són les teves tradicions, què passa amb tot això, et busquen nòvios, t'asseguro que jo sóc de la Ribera d'Ebre i també me'n busquen, no et preocupis.
Sí, en tinc un no? Montón.
Sí. I què passa amb tot això? És a dir, quina és la història al final que tant dones compte que has d'explicar?
Sí, bueno, ja quan viatgem ja està clar. Al principi, quan presentem el projecte, doncs, ens donen el premi, la Berta marxa cap a Cuba a l'Escola de Cinema i allà doncs, comencem una videocorrespondència on comencem una mica a parlar sobre el projecte, que és el que volem fer, i allà ja va sortint el que és la semilla del vol de la cigonya, que realment jo intentar trobar un territori comú per habitar amb aquestes dones que m'han donat la vida i pues, fer que cadascuna... acompanyar-nos en aquesta lluita particular que té cadascuna.
I després tu creus que fet el procés, perquè ara esteu en el muntatge i...
Estem fent el guió de muntatge.
Vale. Sí, encara no... ja veurem aquesta pel·lícula amb moltes ganes de veure-la, però tu creus que ha servit per alguna cosa? Ha sigut com fer teràpia amb tota la teva família?
És la teràpia més bèstia que jo he fet a la meva vida, totalment. Sí, a més de xoc. O sigui, tu vas allà, fots el dit a la ferida i aviam què trobes. Sí, de fet, jo vaig a Algèria i ja vaig després de 8 anys amb la Berta i és com un poble perdido en medio de la nada a 5 hores de l'aeroport. Uh-huh. I vas allà i, bueno, no pots sortir de casa sola, et busquen nòvios i tota una sèrie de conflictes, però alhora moltes coses maques també.
Això t'anava a dir, tu em parles evidentment de les dificultats, m'imagino no portes mocador, etcètera, una sèrie de tries que tu fas, però també deu haver coses que et deuen apropar aquestes dones, no? Explica'm també les qüestions que et van apropar quan et vas ser allà. Com al principi aquest xoc, no? Sí. Però després aquests petits detalls que suposo que van fer que a poc t'anessis acostant, no?
Clar,
jo això també ha estat un aprenentatge per tu, imagino.
Sí, totalment. Jo me n'adono que, de fet, jo tampoc les havia escoltat mai. O sigui, era com jo sempre mirava cap a mi i era com jo he patit això des d'una banda més victimista i escoltant-les me n'adono que són dones lluitadores igual que jo, que venen d'una generació patriarcal de l'hòstia, sotmeses als homes tota la vida, sense veu, invisibles i bueno, que han fet el que han pogut des d'on han pogut. Uh-huh. Llavors, bueno, jo trenco amb això, però alhora també és com crear un diàleg i una escolta que és molt necessària. Saber d'on vinc i sentir que soc d'on vinc.
I ara potser estàs continuant amb la mateixa tria, és a dir, no vols posar el mocador, no vols formar part de la religió musulmana, però tot i així ho veus des d'una altra manera, des d'un altre punt, i hi ha una conversa, no?
Hi ha un diàleg, que ja és molt, vull dir, el fet de que... O sigui, això no vol dir que m'entenguin, però és que potser no cal, tampoc. La qüestió és acompanyar-nos des d'on sapiguem i puguem, perquè al final som família i ens estimem moltíssim, no?
I amb ganes que vegi la pel·li.
Sí,
no?
Sí, aviam què.
Plorarà tothom aquí, eh? Plorarà tothom.
Veurem.
Doncs, i la Berta t'ha acompanyat amb la part audiovisual, perquè la Berta...
La Berta m'acompanya molt més que la part audiovisual, vull dir, la Berta és el far des de l'adolescència. I la que m'ajuda a superar tots els conflictes, la que m'emputxa, la lluita, la creació, la que creu en mi.
I també la persona que et deu donar una mirada externa, no?
Sí,
perquè m'imagino que...
Ella veu aquests dos mons, és partícip d'aquests dos mons i és l'única persona a la meva vida que faig partícip d'aquests dos mons.
Estem sentint últimament molts relats més aviat del contrari, no? Doncs d'incloure tot el món, tot l'islam en el feminisme i tu es fas gairebé, o sigui, no gairebé, tu fas el discurs al revés, no?
A què et refereixes?
No, el discurs al revés, és a dir, jo vull estar on estic, he nascut aquí, no vull formar part d'això, no és la meva pel·lícula, no?
Exacte.
T'has sentit que hi ha molta gent que no ho ha entès, això? És a dir, no parlo de la teva família, eh? Ara estic parlant de persones musulmanes que viuen aquí, per exemple.
Bueno, la meva família no ho ha entès, directament. El que passa és que jo, aquesta pel·lícula per mi ja no és... O sigui, és molta lluita i molt d'odi... i ja és com, ja no és una denúncia cap a la religió ni cap a la cultura àrab, és una denúncia al patriarcat també, que malauradament
no?
va acompanyat de l'altre, però bueno, és un acompanyament i és veure-ho, és com buscar la pau, aquest punt que ens trobem les dues, sobretot la meva mare i jo, doncs que ens trobem enmig d'aquest pont i ens podem donar la mà.
Sembla que sí, he vist les imatges ja, algunes imatges, així que fa molt bona pinta del que us aneu explicant i vaja, amb ganes de veure-ho. Doncs el Vol de la Cigonya ens apuntem a...
Us avisaré.
Ah, exacte, de la Sumaya Hidalgo, moltíssimes gràcies i també gràcies per portar doncs, la teva experiència aquí i també que la Bombmaison t'acull també per explicar totes aquestes
molt
històries
essencial.
Que passen a la Bombmaison. Escolta, estem a punt d'acabar... però tenim una carta. No sé si és una carta d'amor. A mi m'encanten les cartes d'amor, però aquesta és una carta de potser de passar testimoni. I és una mica com acabarà el programa d'avui. Llegirà aquesta carta a la Rosa Pou, que justament és una carta... Explica'ns, Rosa, ja ho sé que m'ho dies perquè t'estic fent el que t'he dit que no faria, però res, només una frase. De què és aquesta carta que sentirem?
D'acord, bé, el sentit d'aquesta carta és perquè bueno, aquest any celebrem el 20è aniversari de la Bon i en el marc d'aquest 20è aniversari hem reprès aquest fil que parlava l'Isabel Segura del certamen literari i hem creat el primer premi de poesia Francesca Bonmaison, que va dirigit a, doncs, a dones poeteses que no han publicat cap poemari complet.
N'hem parlat, que avui hi ha hagut molta participació.
Exacte.
Però tot això va començar un dia, no?
Exacte.
Per explicar
llavors, per nosaltres
que...
té molt de sentit recuperar aquesta carta que va escriure Francesca Bonmaison a Caterina Albert, on la convida a formar part del jurat del certamen literari. Barcelona, 16 de febrer de 1934. Distingida senyora i de tota la nostra consideració, l'Institut de Cultura, que té a gran honor l'efecte amb què vos el distingiu, ara que s'està preparant per una celebració ben solemne, la de les seves noces d'argent, ve confiat i joiós a demanar-vos la vostra col·laboració que amb tant estima. Entre els actes culturals i festes que constitueixen el programa, n'hi compta un certamen literari a lleó de la Verge de Montserrat, la nostra patrona, i ens veurem fondament complegudes amb la vostra acceptació per formar part del jurat amb el pare Abat, el doctor Carles Cardó, Francesc Mateu, Clementina Arderiu i les signants d'aquesta carta. Era també el nostre gust que hi figurés la Maria Antònia Salvà, però fa més d'un any que la pobra està malalta. No voldríem abusar de la vostra provada benevolença en dir-vos que entendrem accediu al nostre prec si per tot demà al matí no rebem per telèfon cap nova encontre. Han estat i són molts els assumptes a què aquesta temporada tenim d'atendre i ens trobem en el moment de publicar el cartell del certamen que les nostres associades esperen amb anhel i no és possible retardar-ho. Vulgueu per bé perdonar-nos. Rebeu, senyora i respectuosa amiga, l'expressió de la nostra reconeixença i afectuosa consideració. Signat, Vicenta Carreras, secretària, i Francesca Bonmaison, presidenta.
Doncs una carta que es va escriure un dia i que d'alguna manera manté el llegat que, del que hem parlat avui, d'aquests 150 anys del Bonmaison. A mi el que m'agradaria és que la gent continués venint a la Bonmaison, que s'ho fes seu i que si en sent també gent d'altres contrades de Catalunya i de fora, doncs que un dia vinguin i treguin el cap, que tinguin aquesta curiositat.
Durant tot el programa hem parlat de la necessitat que tenim d'una cambra pròpia. Enganxem els nostres oients abans d'acabar el programa i els hi demanem.
La meva cambra pròpia jo crec que estaria, per exemple, amb la persona que tinc al costat, que és la meva amiga Mar. Jo, entre les meves amigues, és on em sento més lliure en tots els sentits, no només per crear, com deies, sinó també per ser, per parlar, per existir en general.
La veritat és que anava a dir el mateix, o sigui que bastant guai. Un lloc on et sents segur i sempre estàs com molt acompanyada i molt segura és amb les amigues, i jo crec que això, gent de tota la vida i tal, sempre doncs, fas com més pinya i més cambra, jo crec.
Jo crec que la meva cambra pròpia és una resposta molt bàsica, però seria la meva habitació. Jo estic molt còmoda en espais petits, tancats, on jo pugui fer la meva totalment sola. M'agrada molt dibuixar, m'agrada molt llegir, m'agrada escriure, i si he de tenir alguna conversa la puc tenir per videotrucada. És a dir, que m'agrada moltíssim el que ningú em molesti i jo em pugui fer les meves pel·lícules entre quatre parets, i si vull sortir ja sortiré.
Per mi la meva cambra és el lloc on vaig créixer. El lloc on vaig créixer va ser Tremp, que és on tinc tota la xarxa de famílies, amistats, amigues, conegudes, saludades.
Jo a casa me sent molt còmode. Casa meva és la meva cambra pròpia.
La meva cambra pròpia són les meves col·legues en un bar, amb un cafetó, esmorzant o fent el vermut i desfogant-me de la setmana.
Diria que els espais interns, com la meditació, o aquests espais propis que poden ser tot arreu.
La meva cambra pròpia és quan sento una cançó que he sentit i que m'agrada, llavors sé on vaig, estic al lloc on jo vull estar i sé d'on vinc i tot funciona.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Nosaltres acabem el programa d'avui donant-vos les gràcies per haver vingut i donant les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa, la Neus Oriol, la Rosa Pou, l'Alba Muñoz, la Gemma Clarassó, la Marta Vergonyós, la Verònica García, la Míriam Sánchez, la Meritxell Blanco, Montse Sánchez, Laia Vicenç, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Pep Casanovas, Lola Cuadrado, Susana Ortega i qui us ha parlat molta estona, Montse Virgili. Moltes gràcies, fins la setmana que ve, i acabem amb una altra cançó de la Vicky Mel, que ens agrada molt sentir-la, i els que esteu aquí ja podeu anar a buscar el cava, eh? Ja no necessiteu res més. Gràcies.
No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena. No maldiga el paya, que te amo. Me lo dite, yo no te pedí, no me eché en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo te lo perdí.
Jo t'ho faig gratis.